D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 9. Antoni Segura, bon dia.
Bon dia.
Des de diumenge estem molt pendents i n'hem parlat molt aquí al matí de Catalunya Ràdio del que està passant a Hondures. Hi ha hagut un cop militar, poc usual, però cop militar al capdavall. Tenim un president expulsat que ha rebut el suport internacional, tenim ultimàtums, tenim un estat de setge al país i tenim l'Antoni Segura que ens expliqui que a partir d'ara què, Hondures?
A partir d'ara és complicat. De fet, han hagut alguna marxa enrere ja. Per exemple, la comissió aquesta internacional que havia d'anar a Tegucigalpa acompanyant el president de posat, Manuel Zelaya, doncs sembla que ha posposat aquest viatge per més endavant. Recordem que amb aquesta comissió s'hi havien implicat o havien dit que anirien amb el president Zelaya Miguel Descoto, el president de l'Assemblea General de Nacions Unides, José Miguel Insulza, el secretari general de l'Organització d'Estats Americans, Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta argentina, i Rafael Correa de l'Equador. De moment, per no provocar més enfrontaments, doncs, o nous enfrontaments que es podrien produir a l'arribada al país d'aquesta delegació, doncs han dit que no hi van. D'altra banda, cal veure la resposta unànime que han donat les organitzacions internacionals, tant l'Assemblea General de Nacions Unides, que ha propiciat l'aprovació per aclamació d'una proposta de 30 països, entre els quals hi ha els grans països d'Amèrica Llatina, Mèxic, Argentina, Perú, Brasil, etc. Però segurament el més sorprenent és que també hi són Canadà i sobretot Estats Units, no? La qual cosa ha barrat el pas al recurs fàcil de dir que darrere el cop hi havia la mà de Washington, que és el que es venia dient habitualment en aquests casos en dècades anteriors o en precedents anteriors. Per últim, la mateixa Unió Europea ha reaccionat amb molta contundència. França i Espanya han cridat a consultes els seus ambaixadors. Vull recordar que la crida a consultes és el pas previ al trencament de relacions diplomàtiques i, a més, Espanya està aconsellant als països de la Unió Europea que facin exactament el mateix.
Quina anàlisi en fas tu del que està passant a Hondures, Antoni?
A veure, el que és evident és que ha estat un cop d'estat en tota regla, com abans d'ahir reconeixien totes aquestes institucions que acabo d'anomenar, des de l'Assemblea General de Nacions Unides a l'Organització d'Estats Americans, a la Unió Europea a través de França i Espanya, etc. Ara, al rerefons del que ha passat a Hondures és potser un pèl més complicat. D'una banda, la tentació de Zelaya d'aspirar a una reelecció que la Constitució no contempla, per la qual cosa havia convocat un referèndum aquest passat diumenge, que el Congrés, el Poder Judicial i el Tribunal Suprem Electoral van vetar i que l'exèrcit va impedir, malgrat que Zelaya havia destituït el cap de les Forces Armades, el general Romeo Vázquez, que en definitiva ha estat l'artífex del cop. D'altre tema, o l'altra qüestió, o el que hi ha darrere d'això, és un tema complicat d'encarar Amèrica Llatina, que és el tema de la reelecció. Si fem una mica de comparació amb altres països no americans o no d'Amèrica Llatina, què és el que ens trobem? En els països democràtics, en què la presidència és la màxima autoritat de l'Estat, la limitació és normalment de 2 mandats. Els casos més clars serien els d'Estats Units i França. En les monarquies parlamentàries, Espanya, el Regne Unit, on formalment el monarca és el cap de l'Estat, o en països amb una institució presidencial de poc relleu, cas d'Itàlia o d'Alemanya, el veritable poder, el poder real, està en mans del primer ministre. I aquí normalment no hi ha limitacions de mandats. Tenim des de Tony Blair, que ha estat 10 anys, a Kohl, que va aspirar fins a un tercer mandat, el que passa que Schröder el va vèncer, etc. En aquest sentit, la limitació a un sol mandat de la majoria de presidències de l'Amèrica Llatina planteja un problema, ja que un únic mandat és molt difícil dur a terme o desenvolupar un programa de govern no conjuntural. La tentació de reformar la Constitució per poder optar a la reelecció ha estat i seguirà estant, mentre persisteixi el tema, present en molts mandataris sud-americans, tant de dretes com d'esquerres. Ho van intentar i en alguns casos ho van aconseguir, no sempre per mitjans ajustats de dret, des de Carlos Menem a l'Argentina, Alberto Fujimori al Perú, a Hugo Chávez a Venezuela, a Daniel Ortega a Nicaragua i així un llarg, etc. Fins i tot el president colombià Álvaro Uribe està en aquests moments pensant si es presenta un tercer mandat o no. I per últim, en la crisi actual d'Hondures, jo penso que no es pot obviar el canvi d'orientació política o ideològica, si preferem, i l'alienació relativament recent que ha fet Zelaya amb Hugo Chávez. Zelaya és un home que ve d'uns orígens, diguem-ne, conservadors, ideològicament. En canvi, doncs, en aquest últim període ha fet una deriva i s'ha apuntat, diguem-ne, al bloc de països d'Amèrica Llatina que està liderant Hugo Chávez. Això, en el cas, a més, en el cas d'un dels tres països més pobres d'Amèrica Llatina, els altres dos són Nicaragua i Haití, i malgrat tota aquesta deriva, el que ha sorprès, i segurament, com deia abans, ha deixat sense gaire capacitat de reacció el mateix Chávez, és que Barack Obama està molt intel·ligent i ha fet el que calia fer, que és denunciar el que és un cop d'estat. Perquè jo penso que, i a més ho ha fet sense les estridències de Chávez, que de seguida havia dit que intervindria militarment i que els expulsaria i tal, no? Evidentment, això, com deia abans, ha suposat que Washington no estigui acusat d'estar darrere del cop d'estat, però sobretot jo penso que ha donat un toc d'alerta, una alarma internacional, que està més que justificada, perquè Amèrica Llatina, la veritat és que vivia un període democràtic com no havia conegut mai en les tres darreres dècades. I és, per tant, imprescindible en aquest context denunciar les mesures golpistes per garantir l'actual període, com deia, democràtic, que no acabi sent una excepció com ha succeït altres vegades. Molt més quan les petites repúbliques de l'Amèrica Central, amb l'excepció de Costa Rica, són fràgils, són inestables i tenen darrere seu un passat de violència, guerres i desapareguts difícils d'oblidar. La mateixa guerra a El Salvador, en fi, en aquesta regió s'ha arribat a parlar de més de 300.000 morts en molt poc temps, efectes de la guerrilla, dels paramilitars, dels contres, dels no contres, etc. I quan a més aquesta fragilitat d'aquestes repúbliques les fa molt vulnerables a l'amenaça del narcotràfic, que s'està estenent com una taca d'oli des de Colòmbia cap al sud, buscant la ruta dels Estats Units per tota l'Amèrica Central, i quan a més la seva extremada pobresa les fa també presa fàcil de la demagogia populista que alimenten països com Venezuela, que neden o suren en petroli i que per tant es poden permetre amb aquests beneficis doncs d'una política agressiva i populista i demagògica com la que porta el senyor Chávez. Una mica aquest és el rerefons. Com se sortirà? Doncs la veritat és que ho veig en aquests moments complicat, però jo espero que el seny, doncs, en fi, prevalgui, que hi hagi un consens fort dintre de la comunitat internacional per trobar una sortida amb aquest trencaclosca en què estem, que vol dir que l'exèrcit es retira a les seves casernes, que el president legal i democràtic i constitucional doncs pugui tornar al país, quan a més és un president que té data de caducitat. Perquè ell ha renunciat, almenys això és el que deia ahir, a executar o a exercir un segon mandat i, per tant, al novembre hi ha eleccions. Diguem-ne que en aquest escenari el consens hauria de ser relativament possible. És veritat, per això també, i per això ho assenyalava també abans, que aquesta deriva cap al chavisme que ha fet el senyor Zelaya ha fracturat socialment i políticament el país i fins i tot els membres del seu propi partit, molts dirigents, no estan o no veuen amb bons ulls aquesta deriva que consideren que els pot acabar supeditant a la política demagògica i expansionista d'Hugo Chávez i col·locant-los en el costat equivocat, diguem-ne, de la balança, en un moment que la presidència nord-americana està en mans d'un Barack Obama que sembla que té ganes de fer les coses d'una altra manera.
És l'anàlisi d'aquesta situació Hondures d'Antoni Segura. Antoni, moltes gràcies. Fins dijous.
Molt bé, fins dijous.